Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de matinada d'avui, 9 de desembre. Les dones sense fills tenen 6 cops més probabilitats de ser recomanades per a una feina que les que són mares, i els pares, en canvi, semblen més compromesos amb la feina que els homes que no ho són. L'orgue de la Catedral de Tarragona torna a lluir les seves monumentals portes després d'un complex procés de conservació i restauració duts a termes a la mateixa catedral. El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya ha dirigit la intervenció de conservació i restauració, que es va iniciar a principis de l'any 2017 i va acabar a principis del mes d'agost d'enguany, amb la instal·lació de les portes al moble de l'orgue del segle XVI. Ara sí, iniciem el programa amb el celler de Sant Gervasi. Tot seguit ens acompanyarà el senyor Jordi Ballart, exalcalde de Terrassa. També tindrem la companyia de Míriam Armengol i Xus Estilleros, que ens parlarà del seu conte amb valors. I acabarem amb les estrenes de cinema. Comencem el programa a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs. Must be an ending to it all.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics. 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973-390036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
Perquè passem unes bones festes, ja tenim preparades les cistelles de Nadal d'enguany. El sorteig es farà el dia 23 de desembre al programa Rutes per Catalunya. Alguns col·laboradors són Matalasseria Pedrós, Xarcuteria Anna, Bombons Blasi, Ecovela, Barema i Collita, Godiva, Termòmetres Florit, En Fusta, Federació de Colles de Sant Medí, Celler del Cava i Celler de Sant Gervasi, Adell Agrícola, Son de Mar, Editorial Grijalvo, Editorial Plaza i Janés, i editorial Now Books. Participeu-hi al 902 020 412, a rutespercatalunya@radioestel.cat o de matinada@radioestel.cat, al Facebook o al Twitter, fins al dia 20 de desembre.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Vins i caves.
I comencem el programa d'aquesta nit amb el celler de Sant Gervasi, del carrer Vallmajor 31 de Barcelona, i el celler del Cava, del carrer Galileu 238 de Terrassa. Però abans de fer la salutació del senyor Joaquim Illa, recordem que el celler de Sant Gervasi, el programa de matinada i Càritas Catalunya, anem tots agafats a la mà perquè totes aquelles ampolles que adquiriu de la marca celler de Sant Gervasi, una part del cost es destina a Càritas Catalunya per la pobresa infantil. Ara sí, saludem el senyor Joaquim Illa. Molt bona matinada, senyor Illa.
Bona matinada a tothom qui ens escolta. Hola, Jordi, què tal, com estàs?
Doncs després d'aquestes salutacions arribem perquè el senyor Illa vol parlar-nos avui d'un tipus de fermentació del vi. És una xerrada potser un tant tècnica, és així, senyor Illa?
Bueno, seguint les teves indicacions, jo crec que el fet de parlar de la fermentació malolàctica és en part producte de les mateixes intencions teves, de no parlar del que podríem parlar, i cenyir-nos més a la nostra vocació, que sempre ha estat la dels licors, la dels vins i la dels caves.
Està content el senyor Illa avui?
Avui sí.
Bé, doncs, senyor Illa, estic totalment preparada per escoltar-lo i també els nostres oïdors. Endavant.
Endavant. Doncs mira, als antics llibres d'enologia es diu que hi ha dues fermentacions, la ràpida i la lenta, que equivalen al que avui dia es designa com a fermentació alcohòlica o fermentació malolàctica. Fent-ho més senzill, es pot dir que la primera fa que la primera fa el vi i la segona el suavitza, amiga.
Oi? Així que el vi que bevem té dues fermentacions, l'alcohòlica i la malolàctica.
No tots els vins han de fer la fermentació malolàctica. Aquest procés comporta una reducció de l'acidesa. L'acidesa no vol dir que sigui més àcid o menys àcid, sinó que l'acidesa amb els caràcters del vi i de l'enologia, acidesa vol dir si el vi té una conservació, però no es refereix a l'àcid. El que passa que en diem acidesa per dir-ho d'alguna forma. I aquest pot ser un inconvenient pels vins que ja de per si en tenen poca, que generalment quan procedeixen de zones més càlides, més calentes. Tot el contrari, que els vins procedents de zones més fredes, on la malolàctica resulta el millor procés per reduir-la d'una manera natural. Un avantatge important, la fermentació malolàctica, aporta estabilitat als vins que tenen per endavant una vida llarga amb l'ampolla. Sabies això?
Doncs no ho sabia, però ara sí, el que veig amb els meus propis ulls, la tasca que fan els enòlegs és totalment imprescindible.
I tant, estimada Esther. L'enòleg, dintre de la bodega, és imprescindible, sigui en forma de propietari o llogat, però és imprescindible. Per què? Perquè l'enòleg és el que sap verdaderament com es fa el vi i quina classe de fermentació li convé en aquell tipus de raïm. Repeteixo, si és d'una zona càlida, aleshores és quan es procedeix a que hi hagi major acidesa. Quan és d'una zona contrària, que els vins procedeixen de zones més fredes, la malolàctica resulta el millor procés per reduir-la d'una manera natural. Eh? Sí, sí.
Doncs fins aquí donem acabada la nostra xerrada avui amb el celler del Cava i el celler de Sant Gervasi. Recordem que al celler de Sant Gervasi del carrer Vallmajor 31 de Barcelona també trobareu una gran varietat de vins i caves i sobretot un gran tracte, al igual que en el celler del Cava. Recordem també la solidaritat del programa de matinada i el celler de Sant Gervasi, perquè totes aquelles ampolles de cava que adquiriu de la marca Sant Gervasi va destinada una part del cost a Càritas Catalunya per la pobresa infantil.
Exactament, tu ho has dit.
Doncs, senyor Illa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, fer-nos aquesta xerrada i molt bona matinada.
Bona matinada a tothom qui ens escolta. Jordi, adéu-siau.
No es preocupi si no té temps per arreglar-se un vestit, de fer els baixos d'uns pantalons o de cosir uns botons. A Arreglos Judit li fem per vostè. Som a Terrassa, al carrer Arquímedes 197. I no es preocupi de res, nosaltres ens encarreguem de tot. Li provem la roba abans i després de fer-li arranjament. Arreglo Judit, carrer Arquímedes 197 de Terrassa. Salutacions de l'Eva i la Maria.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis. La banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios. Sin ansiedad ni efectos rebotes. 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo. Comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate. Cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir. Espai Terrassa.
Des de fa un any que, per principis, vaig renunciar a l'alcaldia de Terrassa, moltes persones, per les xarxes socials i pel carrer, m'han demanat que em torni a presentar. Després d'un període de reflexió, he decidit tirar endavant i encapçalar un projecte totalment renovat de canvi i de transformació de Terrassa. Un projecte exclusivament terrassenc, desvinculat dels partits polítics nacionals i que té per objectiu la millora i el progrés de la ciutat. Un projecte format per persones diverses, de molts àmbits i sectors, i que es basarà en l'ètica, en la transparència, en l'honestedat, el radicalisme democràtic i la valentia. Dimarts, 11 de desembre, a 7:45 del vespre, al Centre Cultural, iniciem aquest somni que volem fer realitat per Terrassa. Us voleu acompanyar?
I així comença l'entrevista d'aquesta nit, perquè parlarem d'un tema que no acostumem a tractar mai. El passat 7 de novembre, en Jordi Ballar, qui va ser alcalde del PSC a Terrassa, va anunciar la seva tornada a la política i es presentarà a les eleccions municipals el proper mes de maig, sota la candidatura Ballar per Terrassa, amb la fundació del seu nou partit, Tot per Terrassa. Per parlar-nos de la seva presentació, ens acompanya avui als nostres estudis de Ràdio Estel. Molt bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit. I un plaer estar aquí i tenir l'honor de ser el primer polític que passa pel programa.
Doncs totalment cert, ets el primer. Com ha estat? Ens agradaria ja entrar en aquest debat, perquè hi ha hagut un parèntesis polític molt gran, un any. Com estàs?
Doncs estic bé, ha estat un any tranquil. De fet, venia de 5 anys molt intensos, on pràcticament no tens vida privada, dediques gairebé les 24 hores a la ciutat, a la gent, a governar, no sempre estàs pendent de que no passi res, fins i tot els caps de setmana, no? Les èpoques de vacances, i la veritat és que ha sigut un respir que m'ha permès doncs, fer moltes coses que durant els 5 anys no vaig poder fer, no? Gaudir dels amics, gaudir de la família, gaudir de la parella, poder fer doncs, moltes coses, també reflexionar i poder dedicar-me, doncs, vaig estar uns mesos treballant a una cooperativa agrícola fora de Terrassa i també em va anar molt bé doncs, per oxigenar-me i per agafar forces.
Per desconnectar, sobretot.
Per desconnectar, per suposat. Tot i que no he parat, tampoc.
Ho sé. Va ser dolorosa la decisió que vas prendre?
Va ser una decisió difícil. De fet, va ser un moment delicat. Jo ja feia mesos que estava desconnectat del PSC per diversos motius. Ho he explicat moltes vegades, eh? No vaig notar el suport del partit, com vam fer polítiques valentes i progressistes, com va ser la municipalització de l'aigua, com eren també les polítiques d'habitatge, i això va fer que a poc anés desconnectant del partit. Estava exercint d'alcalde, però participava en els últims mesos molt poc en el que era la vida orgànica del partit, fins que va arribar el moment de l'1 d'octubre, l'actitud que va tenir el PSC, posant-se al costat del Partit Popular, de Ciutadans, de Vox, també, ara que està de moda, no?, aquesta setmana, recordem aquelles manifestacions de dirigents del PSC fent-se selfies al costat de dirigents de Vox, i per tant, tot això va fer que prengués la decisió, que va ser difícil. La vaig tenir molt clara, de fet, però és veritat que tens una responsabilitat, que ets l'alcalde d'una gran ciutat i que el pes de la responsabilitat, evidentment, doncs, també va pesar en aquell moment. Però al final crec que hem de ser coherents, no?, amb els principis que defensem, i jo ho vaig ser i vaig posar, per sobre de tot, no?, els principis i els valors per damunt del càrrec i del sou, en aquest cas.
Quina és la raó que et porta a decidir, finalment, a tornar a la vida política?
Doncs la veritat és que des de que vaig marxar m'he anat trobant moltíssima gent, des de l'endemà, pràcticament, o el mateix dia que vaig baixar les escales de l'Ajuntament, molta gent que em va dir que fes alguna cosa, que estarem al teu costat, gent diferent, de diferents àmbits de la ciutat, gent que treballa molt al món de la cultura, al món de l'esport, gent amb molta ètica, amb molts valors, que m'han anat animant i que m'han dit, si fas el pas, estarem al teu costat. I al final això és el que m'ha fet pensar que podem fer alguna cosa diferent, que podem realment treballar per fer una política més propera a la gent, més transparent, més valenta, una política real que no estigui sotmesa a poders econòmics o a interessos ocults. I això al final és el que m'ha fet plantejar de que és possible fer un projecte 100% local, perquè hi ha moltíssima gent a Terrassa, com deia, de diferents àmbits, a l'àmbit de la cultura, de l'àmbit de l'esport, de l'àmbit de les entitats socials, del teixit empresarial també de Terrassa, que és molt potent, moltes persones que m'han animat, i al final doncs, crec que és possible fer-ho i que no és un projecte per passar l'estona, crec que és un projecte que pot ser perfectament guanyador i majoritari.
Encara fa poc més d'un any que vas deixar l'Ajuntament de Terrassa, però en cap moment has deixat d'assistir als diferents events i actes de la ciutat?
Sí, perquè jo sóc així, i de fet ho feia abans de ser alcalde, ho vaig fer durant l'època d'alcalde, i ho seguiré fent en el futur, sigui alcalde o no sigui alcalde, tingui càrrec o no tingui càrrec. De fet, crec que des de sempre, no?, m'he implicat doncs, en moltes causes, en causes solidàries, m'agrada ajudar la gent, m'agrada implicar-me en entitats, i ho faré, sigui alcalde o no, i sóc així, com deia, i per tant, doncs, bueno, aquest any és veritat que també he tingut més temps, i això m'ha pogut permetre doncs, dedicar-m'hi més temps, eh?
Ja hem mencionat que el passat 7 de novembre doncs, vas fer públic la teva presentació a les municipals mitjançant un vídeo en el seu perfil personal en què hem pogut escoltar el principi de l'entrevista en les xarxes socials. En què es basa Tot per Terrassa?
Doncs en primer lloc és un projecte 100% terrassenc. És un projecte que està format per persones de Terrassa, de diferents àmbits de la ciutat. És un projecte que només té la voluntat de treballar per la ciutat, evidentment amb una mirada oberta i una mirada que també pretén canviar el món des de Terrassa, però no està en cap cas supeditat a interessos nacionals, no té un partit mare, no?, amb una seu a Barcelona o a Madrid que donarà directrius i que ens dirà el que hem de fer, sinó que ens ho hem de fer des de Terrassa. I això, que funciona en molts municipis petits, és menys habitual en municipis grans. No pensem que pel moment que viu la política, la gent al final el que vol és que es parli de la seva ciutat, que durant el procés que estem fent parlem dels problemes que té la ciutat, de quines són les solucions, i no pas que hi hagin qüestions d'àmbit nacional que puguin interferir a la ciutat. És evident que vivim en un món obert, no, global, que hi ha moltes qüestions que afecten els municipis, però nosaltres, per sobre de tot, volem un projecte que sigui 100% terrassenc.
L'objectiu?
L'objectiu és sumar moltes persones, fer que sigui un projecte plural, divers. Jo ho dic, no és un projecte ni independentista ni unionista, és un projecte terrassenquista, i per tant aquí el que volem és que aquesta terrassa plural, diversa, aquesta terrassa, no, que està formada per persones molt diferents, de moltes maneres de pensar, de moltes ètnies, de moltes religions, amb colors de la pell diferent, que tota aquesta gent puguin posar-se d'acord per governar junts una ciutat gran com Terrassa. Per tant, la voluntat és sumar moltes persones, que aquest sigui un projecte majoritari, fer un bon programa, i el programa final el faran les persones. Aquest projecte serà el que la gent de Terrassa decideixi i, finalment, doncs, poder aconseguir governar la ciutat.
El passat mes de juny es va anunciar el nom del partit, Tot per Terrassa, i justament d'aquí res, dos dies, 11 de desembre, has convocat els ciutadans en aquest primer acte oficial i obert a tothom en el Centre Cultural de Terrassa. L'hora a 8:15 del vespre. Què podrem veure en aquest acte? De què constarà?
Serà el tret de sortida, és el primer acte que fem Tot per Terrassa, i és la presentació, l'estrena d'aquest projecte, i aquí el que farem és, primer de tot, es visualitzarà que no és un projecte personalista, perquè m'han estat dient i he sentit comentaris, no, en les últimes setmanes, que això és un projecte del Ballar, que això és un projecte personalista. En cap cas, aquest probablement sigui el projecte menys personalista dels que s'hauran presentat en unes eleccions a Terrassa, perquè hi ha moltíssima gent i volem que aquest dia es visualitzi tota aquesta gran quantitat de gent, com deia abans, no, de gent de diferents àmbits, de diferents sectors de la ciutat, que sortiran, que parlaran, que faran propostes, que marcaran un camí, i això és el que volem que sigui, no? La visualització de que això és un projecte plural, és un projecte divers, és un projecte on hi cap tothom, i aquest dia el que farem, a la marge d'aquests testimonis, com deia, serà, doncs, marcar aquest camí, explicar quins són els valors, i a partir d'aquí convidar la ciutadania, a partir del gener, a concretar quines han de ser les propostes programàtiques.
Doncs això és el que vull saber. Quins seran els valors que guiaran el Tot per Terrassa?
Doncs valors molt clars, i valors que jo crec que a l'època d'alcalde també vam poder demostrar, no? Valors com la transparència, com l'ètica, que és molt important, l'ètica, la política. Ho estem veient, no? En determinats sectors polítics, no? D'àmbit més nacional, els comportaments, les actituds, no? La corrupció, tot això, no? O sigui, és important que hi hagi ètica, que la gent tingui molt clar que estem a la política per abocar-nos a les persones, per ajudar les persones, per garantir drets, i no pas per beneficiar-nos o lucrar-nos personalment. I, per tant, aquest és un valor important, la transparència, l'ètica, l'honestedat, la valentia. Jo crec, com deia abans, que els polítics hem de tenir les idees clares i ens hem d'atrevir a prendre decisions. Hi ha molts polítics que no decideixen, i en altres que ho vam demostrar, que vam decidir en temes complicats, en aquest cas les polítiques d'habitatge, com deia abans, la Terrassa, recordem que va ser un dels primers i únics ajuntaments de tot l'Estat que vam plantar cara a les entitats financeres que no garantien el dret a l'habitatge als ciutadans, no, en plena crisi hipotecària. Recordem també les polítiques vinculades a l'aigua, a la municipalització, el procés que es va fer a Terrassa, en el qual les grans multinacionals pretenien incidir en decisions democràtiques. Això no pot ser. O sigui, la democràcia la formem les persones, no, que hem estat elegides pels ciutadans, i som qui hem de prendre les decisions, perquè aquesta és la voluntat del poble i no pas altres poders que puguin intervenir. No? Per tant, és un projecte, com deia, doncs, basat en l'ètica, en la transparència, basat en el radicalisme democràtic, en què les decisions democràtiques les ha de prendre el ple de l'Ajuntament i no s'han de prendre ni en seus de partits ni en seus de multinacionals. I aquests són els valors, al final, que guiaran el nostre projecte. I, evidentment, com deia, aquest valor del pluralisme, de la diversitat, de la convivència, que Terrassa és una ciutat on hi ha persones, doncs, molt diferents, no, vingudes de diferents territoris del món, i hem de poder governar i hem de poder tirar endavant tots junts.
I com es confeccionarà el programa de Ballar per Terrassa, Tot per Terrassa?
Doncs la idea és que a partir del gener puguem iniciar un procés obert a la ciutadania mitjançant diferents grups de treball per diferents àmbits, en el qual doncs, les persones expertes o que formen part d'aquests àmbits podran participar a les propostes del seu sector, evidentment obert a tothom. Això s'iniciarà aproximadament a mitjans del mes de gener. La idea és que entre gener i el març puguem fer aquests grups de treball, puguem confeccionar aquestes propostes més concretes i a partir del març ja tinguem doncs, la proposta programàtica que presentarem a les eleccions i que, en definitiva, serà, d'alguna manera, també el que la gent, els ciutadans i ciutadanes de Terrassa, vulguin que sigui. Jo en aquest moment poso la cara, no? Posem els valors, moltes persones, però al final ha de ser la gent qui en nodria amb propostes, amb idees i amb projectes, aquest gran projecte de Tot per Terrassa, que com diu el nom, ho honorarem tot per la ciutat. El nom ja transmet molt clarament quins són els valors i què és el que volem.
Quina serà la tasca a fer perquè un cop acabi aquest primer acte oficial, doncs fins al 26 de maig hi ha molta feina a fer.
Molta feina, i el que volem és il·lusionar a molts terrassencs i terrassenques. Ho estem veient aquestes últimes setmanes, que hi ha hagut moltíssimes persones, voluntaris i voluntàries, que s'han bolcat molt. Ho estic veient quan vaig pel carrer, quan em para la gent, quan vaig a visitar emprenedors, comerços, establiments. Veig que hi ha molta il·lusió, que estem fent algo molt diferent. I ho estem fent, és veritat, sense estructura, sense recursos, però amb molta il·lusió, amb molts valors, amb moltes idees i amb moltíssima gent. Jo crec que aquesta onada, no? Aquesta onada de canvi, de gent que reivindiquem que la política ha de ser noble, que ha de ser diferent, que ha de ser més propera a la gent, que s'ha de centrar en projectes concrets, en moments concrets, jo crec que això pot il·lusionar molta gent i això és l'objectiu que tenim en aquests propers mesos, no? Fer que aquesta gran onada arribi a tots els racons de la ciutat i que el 26 de maig puguem protagonitzar un gran canvi, una gran transformació a Terrassa.
Hi ha alguna pàgina que es pugui mirar per veure la candidatura?
Doncs sí, de moment tenim una pàgina on les persones que vulguin poden donar suport, que és ballarperterrassa.cat. Hi ha un formulari on qui vulgui pot deixar les seves dades i recolzar el projecte, però a partir d'aquí, a partir del dia 11, aquesta pàgina es convertirà en una pàgina web on explicarem els valors, on explicarem també l'agenda, el calendari, on explicarem quina és la manera que tenen els ciutadans de poder col·laborar també econòmicament o amb propostes en el projecte, i per tant la idea és que pugui evolucionar i que sigui un espai de referència a les xarxes i a internet.
Què li demanaries al ciutadà terrassenc?
Doncs que s'animi, que ho provi, que vingui, que participi, que vingui el dia 11 a l'acte, que ens escolti, i que a partir d'aquí nosaltres el que volem és que tots els ciutadans i ciutadanes siguin protagonistes d'aquest projecte, i per tant els hi demanaria doncs, la màxima implicació i que aprofitin l'oportunitat històrica d'implicar-se en un projecte d'aquestes característiques, que no ha passat mai durant els gairebé 40 anys de democràcia a la ciutat. Sempre hi ha hagut projectes molt vinculats a partits polítics nacionals. Jo, de fet, hi he format part, he vist les coses positives, però també les moltes negatives que té això, i aquí estem fent una cosa diferent i volem que la gent... Volem provar-ho, ens hem d'arriscar, i demanaria als ciutadans doncs, que siguin atrevits, que siguin valents i que s'apropin al centre cultural i en el procés que iniciem.
Una última crida?
Una última crida el dia 11 a 8:15. Al Centre Cultural.
Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio Estel. I bé, que el dia 11 el Centre Cultural estigui ple gom a gom.
Això esperem. Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bona nit.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Adell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 7093. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna, garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell, us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
La Federació de Colles de Sant Madí us convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nili Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmeron. Veniu, us hi esperem.
El 1932 obria les seves portes al que és avui una botiga emblemàtica, la licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Ja queda molt poc per Sant Madí, molts caramels i moltes rialles. I per la colla Els Pilons som més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607 922 849. Visca Sant Madí!
Ràdio Estel. Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nusàs.
I nosaltres seguim en el programa. Avui us presentem La Carlota no vol ser una princesa, un conte ple de màgia, cançons i valors, escrit per la psicòloga Míriam Armengol, il·lustrat per la mestra Xus Astilleros. Ens acompanyen en els nostres estudis. Benvingudes.
Hola, gràcies.
Hola, benvingudes.
Moltíssimes gràcies, és tot un plaer que estigueu aquí amb nosaltres. I primer de tot, hem de saber quan es va crear la Carlota. Per què? Qui és la Carlota i per què?
Doncs, mira, Esther, la Carlota és una nena molt entusiasta, molt alegre, molt riallera, amb moltes ganes de fer moltes aventures, i la Carlota és la protagonista d'una col·lecció de contes. Tot va començar fa un parell d'anys, per una ocasió que s'havia d'anar a l'escola, en aquest cas la meva filla, i van demanar, si us plau, que els pares i les mares podien anar a explicar la nostra professió. En aquell moment em vaig visualitzar a mi mateixa explicant la professió de psicòloga amb nens i nenes de P4, de 4 anys, i no ho acabo de veure clar. I volia també reivindicar una miqueta que els nens i les nenes amb 4 anys està bé que coneguin què fan els seus pares, però no feia falta tampoc que comencin a pensar en què volien ser de grans. I a partir d'aquí vaig escriure un conte i el vaig començar a representar a l'escola. I després de 2 anys vaig continuar escrivint un seguit de contes fins que vaig descobrir que per què no fer-ho extensible a les famílies i a les escoles, i una miqueta va començar aquí, la Carlota.
I aquí és també quan entra la nostra il·lustradora, en Xus Astilleros.
Sí, bona nit. Doncs aquí és quan ens vam presentar a través d'una companya de feina, ens va posar en contacte, i la Míriam i jo doncs vam parlar i vam coincidir molt amb la manera que teníem d'enfocar l'educació i els contes com a recurs pedagògic. Llavors, doncs, ens vam endinsar en aquest projecte, moltes ganes, energia i formant un tàndem doncs, molt, molt especial.
Ben segur que sí. La Carlota no vol ser una princesa. De què ens parla?
La Carlota és una nena que és una princesa, com la majoria de princeses, està sempre en el palau, li han de dir com parlar, com seure, com vestir-se, què fer, i ella decideix que no vol seguir aquest camí, que ella vol seguir el seu propi camí, que respecta les seves pròpies opinions, i persevera molt amb l'objectiu de cercar què és el que serà quan sigui gran. I ens parla d'això, sobretot de la perseverança, que els nens i les nenes hem de respectar les seves opinions, que han de viure la seva infantesa, el que els hi toca, riure, jugar, cantar, saltar, ballar, embrutar-se amb els vessals, i que ja es preocuparan, quan siguin grans, del que volen ser. I perseverar amb les seves decisions i lluitar per allò que volen, que de ben segur que ho aconseguiran.
En aquesta època de l'any la dediquem sobretot als regals. Què ha de transmetre el llibre?
Doncs, principalment, com el nom de la col·lecció indica, doncs, valors. I m'agrada molt que ens feu aquesta pregunta, perquè precisament al Nadal doncs, tenim l'oportunitat no, de gaudir una miqueta més de temps de qualitat amb els nostres, i això ens permet doncs, poder explicar històries o contes amb els fills i poder transmetre aquests valors, no? En comptes de potser caure amb el consumisme aquest irracional que tots tendim. Llavors, doncs, la Carlota ens ajuda amb això. No, no hi ha millor regal que passar temps amb la família i és un bon motiu, el conte.
I quin és l'objectiu dels contes amb valor?
L'objectiu dels contes amb valors és precisament poder tenir una col·lecció que es parlen de temes que a vegades ens costen, els pares i les mares, ens costa d'entomar, i és un seguit de recursos pedagògics per poder facilitar aquest intercanvi amb els fills i amb les filles, o inclús amb l'alumnat, si això es fa des d'una escola. I precisament dona això, dona uns recursos que a través d'un personatge que no ets tu, facilita moltes vegades poder començar a parlar del que sents per dins. I passa això, no? Amb els contes, moltes vegades, amb les faules, amb contes de personatges que agraden als nens, doncs a través d'aquell personatge són capaços d'extreure els seus pensaments, d'extreure els seus sentiments i facilitar poder tomar aquests temes, com és, en aquest cas, la perseverança, altres contes que tenen a veure amb la gestió dels secrets, amb la identitat de gènere, malalties com l'Alzheimer, i doncs facilitar una miqueta aquesta oportunitat de compartir i d'extreure els sentiments.
Parleu amb molt d'amor, de la Carlota. A veure, la Carlota no vol ser una princesa. A qui es destina? Només als nens i nenes, o als pares, o a tots dos?
A tots dos, no? Seria sí. Famílies sí. I nens. Ara la Míriam us explica més bé.
Sí, a tots dos, perquè moltes vegades també ens pensem bueno, que ho estem fent tot correctament, perquè evidentment actuem des de l'amor, actuem des de una criança que ens sembla correcta, però moltes vegades, com amb la Carlota li passa, no?, que li diuen què ha de fer, li diuen com ha de seure, li diuen com ha de fer la seva vida. A vegades els pares i les mares tendim a fer això, no?, també. I és també com un toc d'atenció, i sobretot això és una ajuda per famílies i per escoles. És una ajuda que s'agrairà seguríssim. I amb els nens i les nenes, evidentment, perquè la Carlota és la protagonista de tots els contes i anem molt més enllà, no? També amb els contacontes, hi ha una nina que físicament els nens la poden veure i això agrada moltíssim. I evidentment és per tothom. Pares, mares, escoles, nens, nenes, avis, àvies, vull dir, la lectura en conjunt...
De 0 a 100 anys.
De 0 a 100 anys, exacte.
Molt bé, parlem ara... Digue'm.
Sí, perdoneu, m'agradaria afegir doncs, que al final del conte hem posat un apartat que va dedicat també doncs, a una proposta de lectura per a les famílies i una guia didàctica també doncs, per ajudar doncs, amb aquest objectiu que tenen tots els contes. Llavors, doncs, aquí es fa més visible i bueno, és l'ajuda no?, que proporcionem o la proposta que per famílies i que els nens també ho entenguin com amb la visió que nosaltres volíem.
Tota ajuda és benvinguda, just. I ja que estem dirigint-nos a tu, ha estat molt dur el treball de realitzar els dibuixos del conte?
Bé, és dur, però molt bonic i emocionant. És dur perquè les il·lustracions són una primera cara visible no, del conte molt, molt important, i trobo que la responsabilitat és gran. I també hi ha molta part de treball previ que és invisible, no? La planificació, creació de personatges, escenaris, es treballen amb materials que s'han de respectar el seu temps per, bueno, per poder-los treballar correctament. Llavors, doncs, és un conte que està tot fet a mà, de manera tradicional, amb aquarel·les i llapisos de colors, i, bueno, doncs implica la seva feina, però ha estat molt, molt bonic i enriquidor, la veritat.
Esclar que sí. Al principi de parlar-nos de la Carlota no vol ser una princesa, hem parlat doncs, que és un conte ple de màgia, de cançons i valors. Llavors això sobta una mica, no?, sobretot cançons. Vol dir que feu també un contacontes que també has fet mencions i parlem precisament d'aquest primer contacontes, suposo que és, del 15 de desembre, que feu a les 6 de la tarda. Heu preparat una activitat a la Casa Bauman. Mm-hmm. Però què és el que feu?
Mira, de contacontes en portem 3, realment, I ha estat tot un èxit. El que es fa és, més que un conte a contes, jo em penso que arriba a ser fins i tot un petit teatre, d'acord? Perquè és el conte explicat amb cançons, entremig dels personatges hi ha cançons, hi ha canvis de vestuari, s'utilitza molt material, hi ha molta interacció amb el públic, tant adult com infantil, i realment sobta que quan ves els nens i les nenes, és que no s'aixequen del lloc i als pares i les mares els hi passa el mateix, no? I és molt maco per això, perquè passa a ser com una obra de teatre i la màgia del conte passa a fer-se realitat.
I a més esteu amb la Carlota a la mà.
Sí, la Carlota ens acompanya, està allà al costat. La Carlota, després passo a ser jo en aquell moment, que inclús vaig vestida com ella i tot, i clar, i és tot un conjunt del conte, la Nina, el personatge, les cançons, els altres personatges que surten al conte, que també al disfressar-se prenen vida, i realment és molt bonic. I sí, que tal com dius, el dissabte que ve, dia 15, a les 6 de la tarda, estarem al bar de la Bauman, a la Bauhaus. Després també tenim un altre el dia 27, que és un dijous, el 27 de desembre, a la Revolta, a les 12 del migdia. En tenim per confirmar un el dia 5 de gener, al matí. La Carlota per Reis, evidentment. La Carlota no es pot quedar parada. És una nena tan entusiasta que fins i tot vol portar la carta als Reis el dia 5. I en tenim un altre el dia 26 de gener, a les 12, a la llibreria Temerària. Després de cara a febrer, març, en tenim més. Inclús la Carlota començarà també a sortir fora de Terrassa. Ja hem anat a Sabadell i també anirem a Vic, a Rubí, vull dir, la Carlota viatgera.
De moment, aquestes quatre dates que ens ha comentat tant la Xus com la Míriam són espais de Terrassa, la Casa Bauma, la Revolta, que està al carrer Pare Llaurador, el Cafè de l'Aula, que està amb el carrer Volta, i la llibreria Temerària, que està en el Raval de Montserrat, tot de Terrassa. Seguim. Quin seria el consell pels pares i nens quan tinguin el vostre llibre a les mans i les vostres il·lustracions? Míriam.
Primer de tot, gaudir. Tal com ha dit la Xus, gaudir d'aquell espai en família i deixar, sobretot, que deixar-se portar per la màgia dels nens i de les nenes. Tal com ha dit la Xus, a final del llibre hi ha una proposta de lectura i després una proposta didàctica per poder treballar-lo. Però el principal és deixar que els nens i les nenes creïn. A partir d'aquell conte, tu li estàs explicant, però també deixa que creïn, deixa que parlin, que preguntin, que s'imaginin i gaudir molt, molt, molt d'aquest espai en família, que és molt important.
I per tu, Xus?
Sí, doncs coincidim molt amb la Míriam i seria això, no? Doncs, permetre que el nen pugui pensar i sentir-se com el personatge, sense ser directament el protagonista, a permetre que la família gaudeixi d'aquest temps amb el seu fill-filla, a exercitar la imaginació del nen, la creativitat, l'amor per la lectura, vull dir, gaudir d'aquest temps, no? Que a vegades doncs, ens manca i s'ha de buscar el moment per fomentar-lo.
I ja per acabar, quin és el vostre proper projecte? Seguim amb la Carlota?
I tant. Hi ha Carlota per molts anys, em sembla, oi que sí, Xus?
Sí, hi ha força projectes, sí.
En el conte, la contraportada, podreu veure també alguns dels títols que esperem que vagin sortint a la llum. El següent seria el de la Carlota Guarda un secret, que tracta de la gestió dels secrets.
Genial. La pell de gallina guarda un secret. De quina manera podem seguir a la Carlota? Instagram, Facebook?
Sí, tenim xarxes socials, com Instagram és lacarlota.contesenvalors.
Sí, i del Facebook també seria lacarlotacontesenvalors, tot en majúscula, la primera lletra en majúscula de cada paraula.
Per més informació també, el correu electrònic, que és lacarlota.contesenvalors@gmail.com. I si no, ens poden venir a veure, estar convidats i convidades a veure'ns els nostres petits espectacles i allà doncs, podem resoldre tots els dubtes.
Doncs moltíssimes gràcies tant a Xus com a Míriam per acompanyar-nos. I bé, seguiu a la Carlota a través de les xarxes socials. Si voleu un conte ple de màgia i valors, La Carlota no vol ser una princesa, de Míriam Armengol, il·lustrat per Xus Astilleros. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
A vosaltres per l'oportunitat.
La família Roig, arrelada a la vila de Gramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró de Gramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres. A la Vila Olímpica de Barcelona troba la teva sort a l'administració de Loteria 307, La Sort de la Vila. Som a la planta baixa del centre de la vila. Reserva ja la loteria per Nadal i també la del nen. Disposem de gran varietat de números. Truqueu-nos al 93 221 93 61 o passeu per la nostra administració. I no oblideu jugar la vostra primitiva, Bonoloto, Quiniela i l'Euromillón amb més premis. Recordeu, som La Sort de la Vila, administració de Loteria 307, al centre de la vila de Barcelona. I bona sort!
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans. Perquè passem unes bones festes, ja tenim preparades les cistelles de Nadal d'enguany. El sorteig es farà el dia 23 de desembre al programa Rutes per Catalunya. Alguns col·laboradors són Matalasseria La Garrotxa, La Licorera del Poble Nou, Penguin Random House Grupo Editorial, Xarcuteria L'Avi David, Raima, Conema, Essens, García Plana Joyers, Blasco Peix, Cafè Novell, Tio Che i Grupo Anaya. Participeu-hi al 902-020-412, a rutesparcatalunya@radioestel.cat o de matinada@radioestel.cat, al Facebook o al Twitter, fins al dia 20 de desembre.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir.
Cinema.
I ja som a l'última secció d'aquesta nit i fem, abans de tot, la pregunta de cinema. Entre totes les respostes sortejarem un obsequi novell. La pregunta diu així: la banda sonora de Space Jam, El Juego del Siglo, va ser 6 vegades disc de platí. Però quan va guanyar la pel·lícula? Les vostres respostes les podeu fer al 902-020-412, de matinada@radioestel.cat o també pel Facebook i Twitter. I guanyareu un obsequi de novell. I la pregunta de la setmana passada, preguntàvem si era verdader o fals que Orson Welles, que amb 15 anys dirigia i interpretava a l'escola obres de Shakespeare. Doncs és totalment cert, ja ho feia. I la persona guanyadora és la senyora Imma Jové, que nosaltres ens posarem en contacte amb vostè perquè pugui recollir l'obsequi aquí a recepció de Ràdio Estel. I tot seguit, les estrenes aquest cap de setmana. I comencem per Apuntes per a una pel·lícula de atracos, un documental de creació que parteix d'un cas real i que ens apropa una història d'amistat i plena d'amor en el cinema. També s'ha estrenat Galveston, la primera pel·lícula com a directora de l'actriu francesa Melanie Laurent, basada en la primera novel·la de Nick Pizzolatto, un thriller cru i sòrdid i a la vegada atractiu i sincer protagonitzat per Ben Foster i Ellen Fanning. I acabem amb Ralph Rompe Internet. En Ralph surt dels recreatius i s'adintra en el món inexplorat, expansiu i emocionant d'internet.
Muy bien, vamos a enchufarte.
¿Wifi o es wifi?
¿Por qué no entramos a ver?
Y ya estamos online. ¡Mola!
Solo una cosilla. ¿Qué es Internet?
¡Qué pasada! ¡Cuántas cosas!
¡Enhorabuena! ¡Has ganado!
¿Verdad? Estas 10 estrellas infantiles fuera de prisión son una alucina.
Eso suena interesante.
¡Vamos!
Redirigiendo a eBay.
Señoras y señores, el siguiente artículo en cuadro en terciopelo negro de un gatito tristón.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus.
A Barcelona, al carrer Berlín 80, us espera Ecovella Productes Ecològics. Tots els nostres productes són ecològics. A més, a Ecovella Baby trobareu barnussos, pitets, peluixos, brodats i dissenys de logos, articles personalitzats. Veniu a conèixer-nos. També podeu portar les bates o els pitets dels nens perquè us hi brodem els noms. Ecovella, carrer Berlín 80, 93 412 7900, 93 412 7900.
La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig. Els torrons dels mestres.
Perquè passem unes bones festes, ja tenim preparades les cistelles de Nadal d'enguany. El sorteig es farà el dia 23 de desembre al programa Rutes per Catalunya. Alguns col·laboradors són Anglada Matalasseria, Red Book Ediciones, Tot Roba, Centre Podològic Gran Via Centre, Odonto, Nou Vell, Griselda Rubio, Despensa García Lozano, La Algodonera, Colla Pilons, BR Comunicació, Arbolari del Cel i Nabona Editorial. Participeu al 902 020 412, a rutespercatalunya@radioestel.cat o de matinada@radioestel.cat al Facebook o al Twitter fins al dia 20 de desembre del 2018.
I fins aquí el programa d'aquesta nit. Ens despedim a la part tècnica, en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosàs. Ara us deixem amb Tor de nit, bona matinada i feliços somnis. Yeah. In the heat of